Bon dia. Preocupació a Olot Badala pels pocs avenços en el pla de mobilitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Estem preocupats. Ja vam exposar aquesta preocupació el novembre passat en el ple municipal, no?, explicant que no s'estava desenvolupant correctament aquest pla de mobilitat, que només recordar, no?, que es va aprovar per Junta de Govern l'any 22, que estem actualment en la segona fase, hauríem d'estar a la segona fase, i des del grup motor, no?, valorem que portem entre un 5 i un 10% d'aquest projecte executat.
Acabem d'escoltar a Bosco Plans, membre d'Olot Badala, explicant que des del grup creuen que no s'ha complert, ja ho escoltàvem amb xifres, ni el 10% de l'acordat en el pla de mobilitat, tot i que es va aprovar al febrer d'ara ja fa més de 3 anys. Demanen dotar el pla de pressupost i la convocatòria de reunions periòdiques per fer-ne un seguiment. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dilluns 22 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Els alcaldes valoren positivament la mesura del Consell Comarcal de la Garrotxa de repartir codis a les masies perquè facilitin la feina als cossos d'emergència. Ja fa mesos que aquesta mesura està tirant endavant amb el repartiment dels codis. En successos, una cisterna de vàter i una canonada van explotar a primera hora del matí d'aquest dissabte. Uns problemes amb la instal·lació semblen, per ara, les causes més probables de l'incident. El COAC de Girona organitza aquesta tardor més de 40 activitats que repartiran per tota la demarcació, exposicions, itineraris i conferències per apropar l'arquitectura a la ciutadania. Les activitats conegudes com a joc comptaran amb tallers de cuina, gestió financera i joieria aquesta propera tardor. Les propostes estan pensades per a joves fins als 30 anys que escullen ells mateixos. A Besalú, el Remiguis Fluvi del municipi es celebrarà el proper cap de setmana. Les precipitacions d'ahir diumenge van impedir poder-lo dur a terme. En esports, la Unió Esportiva Olot empata sense gols al camp del Poblense. Roger Vidal dona per bo el punt en un partit molt tàctic i sense gaires ocasions de gol. Mal inici de temporada, els garrotxins a primera catalana. A tercera, Sant Joanenc, Besalú i Sant Privat d'en Bas s'estrenen amb victòria. I a quarta catalana, la tempesta d'aquest diumenge atura el partit del filial de les Preses al minut 80. I evidentment, en aquesta carpeta esportiva de dilluns hem de parlar del gran nom d'aquest cap de setmana. Estem parlant del nedador Mamadou Dembélé, que ha aconseguit la medalla de plata al Mundial Paralímpic de Singapur. El garrotxí s'ha proclamat subcampió del món de 50 metres lliures amb un temps de 25 segons, a només 0,36 dècimes del nedador de la República Txeca, David Krachovil. I a la contraportada la tancarem amb el mateix tema del que obrirem aquest informatiu, que són les bicicletes. En aquest cas parlarem de Bicis Actives, que restaura bicicletes per a persones en situació de vulnerabilitat. El servei es du a terme gràcies a les donacions i al treball de molts voluntaris.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Un jutjat investiga excàrrecs de la Guàrdia Civil i el CNI i els fabricants de Pegasus per una querella d'empresaris catalans. La Fiscalia té 5 dies per pronunciar-se sobre les diligències sol·licitades per l'acusació. Els bombers intensifiquen la recerca de la persona arrossegada per una rierada a Mediona fins al riu Anoia. L'excepcionalitat de la crescuda de la riera va fer que passés d'anar seca a tenir 3 metres d'alçada. Precisament a la línia de les pluges d'aquest diumenge plantegen ara tancar els accessos al Parc Natural de Montserrat quan es prevegin fortes pluges. El rescat d'una seixantena de persones en el dia més plujós mai registrat a Montserrat ha portat el patronat a valorar la petició de tancament a interior. Janet Sanz, líder dels Comuns de Barcelona, deixa la política després de 14 anys a l'Ajuntament. En els mandats d'Ada Colau va liderar les polítiques d'urbanisme i va ser una cara visible de les superilles. A la pàgina internacional, Planes reitera que el nou pressupost comunitari proposat per Brussel·les fa perillar el suport a agricultors i pescadors. El ministre rebutja el pla per retallar un 20% als fons de les PAC per Espanya i diu que el sector agrícola mereix respecte. I el Regne Unit, Canadà i Austràlia oficialitzen el reconeixement de Palestina. França i l'Aràbia Saudita presideixen una conferència internacional sobre la solució dels dos estats.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps torna a canviar cap a bonança, cap a més sol, tramuntana moderada forta. S'han arribat ja pràcticament a la zona de Portbou als 90 km per hora i sobretot la notícia, el que més comentarà avui la gent serà aquesta refrescada important. Ha arribat una mica de cop i volta aquest fred al Pirineu i entre fresca i fred en punts a l'interior. Bé, tant és així que, per exemple, a Vic han baixat a 11 graus, 10 a Olost, a Lluçanès, o, per exemple, 14 aquí a la zona d'Olot. Això no vol dir que la propera nit encara pugui baixar més la temperatura. De fet, fins dijous no començarien a pujar una mica i, per tant, la tendència és de l'arribada de la tardor, que avui, quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, doncs ja quedarà totalment consumada. Arriba la tardor astronòmica i oficial, però bé, ja ho hem notat unes hores abans. Tot això després d'aquests aiguats tan intensos d'aquest diumenge a bona part de Catalunya i que també van afectar amb tempestes, llamps, trons i alguna calamarsada. El Ripollès, per exemple, amb 56 litres per metre quadrat a Núria, 42 en el cas d'Ull de Ter, o també es van sumar més de 40 litres a Das, 30 a Puigcerdà, 26 a Olot, aquí la pluja no va ser tan forta, 26 a Roses, 28 a Cassà de la Selva. Avui es pot reproduir algun ruixat a la tarda al Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, zona interior i nord de l'Alt Empordà, potser també cap a la Selva, a la costa salvatana, però vaja, globalment s'hi imposaran les clarianes amb aquestes nuvolades de tarda. La temperatura quedarà més baixa amb màximes de 20 a 25 graus. Realment ja s'acaba la calor d'aquests dies enrere i demà, a part de la fresca o el fred del Pirineu, doncs no hi ha d'haver precipitacions davant d'algun ruixat de tarda, això sí. Destaquem també el fred que ha arribat al Pirineu amb 0 graus a la Tosa, una temperatura realment baixa, i també s'han fregat els 0 graus a Ull de Ter a 2.400 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 22 de setembre de 2025 a l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Preocupació a Olot pedala pels pocs avenços en el pla de mobilitat. El grup diu que no s'ha complert ni el 10% de l'acordat, tot i que es va aprovar el febrer del 2022. Demanen dotar el pla de pressupost i la convocatòria de reunions periòdiques per fer-ne un seguiment.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El grup de ciutadans i ciutadanes del grup motor del projecte Olot Pedala va tirar endavant després d'un procés participatiu al febrer del 2022, l'anomenat el Pla del Foment de la Mobilitat en Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal. Un acord amb l'Ajuntament d'Olot que, segons el grup, no s'està complint i que s'han fet molt poques actuacions. Segons el grup, s'està complint el quart any de vigència del pla i només s'ha realitzat entre el 5 i el 10% de l'acordat. El membre de l'Olot Pedala, Bosco Plans, diu que estan preocupats i que a dia d'avui ja s'hauria d'estar treballant en la segona fase.
Estem preocupats, ja vam exposar aquesta preocupació el novembre passat en el ple municipal, no?, explicant que no s'estava desenvolupant correctament aquest pla de mobilitat, que només recordar, no?, que es va aprovar per Junta de Govern l'any 22, que estem actualment en la segona fase, hauríem d'estar a la segona fase, i des del grup motor no valorem que portem entre un 5 i un 10% d'aquest projecte executat.
En la primera fase del pla, i segons el grup motor, es va acordar la millora dels itineraris actuals i la creació de noves vies allunyades del centre. Segons el grup, només s'ha actuat al carrer Pou del Gras, a la carretera de les Feixes, i un 50% entre l'Avinguda Girona i les Tries. Plans anuncia falta d'interès per part de l'equip de govern.
Posa en relleu la manca, no, d'interès pel que veiem, la manca d'interès d'aquest govern de desenvolupar aquest projecte, que creiem que és cabdal per transformar la mobilitat de la ciutat, no? Sobretot dels joves, no? Que tinguin aquesta autonomia per poder anar als instituts, no? a estudiar, que puguin desplaçar-se les persones també als llocs de feina propers a la ciutat.
El membre del grup motor Olot Pedala també demana que se'ls convoqui a una trobada per abordar la situació. Apunten que en el seu moment es va acordar una reunió trimestral com a mínim per atendre temes relacionats amb la bicicleta.
Com a mínim que se'ns convoqui, ja que se'ns va incentivar o animar a formar part d'aquest procés, després que no se'ns tingui, no, doncs a l'oblit. Creiem que és important que si es fa un pla amb un procés participatiu i es vol implicar la ciutadania, doncs que aquests actors de la ciutadania puguin aportar, puguin participar.
En el marc de la Setmana de la Mobilitat, que acaba aquest dilluns, creuen que s'ha de treballar perquè Olot sigui una ciutat pensada pels desplaçaments en bicicleta o patinet i es doti aquest pla de pressupost aprovat al febrer del 2022.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Els alcaldes valoren positivament la mesura del Consell Comarcal de la Garrotxa de repartir codis a les masies perquè facilitin la feina als cossos d'emergència. Ja fa mesos que aquesta mesura està tirant endavant amb el repartiment dels codis. L'objectiu és que els cossos d'emergència tinguin la localització concreta a l'hora de desplaçar-se en zones aïllades de la comarca. Ens ho explica tot plegat en Gerard Puigdemont.
Ja fa uns mesos que el Consell Comarcal de la Garrotxa i el SICMA van aprovar una mesura per tal de facilitar l'actuació dels cossos d'emergència que s'han de desplaçar a masos de la comarca. Es tracta d'un codi identificatiu de geolocalització. Des de ja fa mesos s'han anat repartint els més de 3.000 codis arreu de la Garrotxa i els alcaldes veuen bé la mesura. En parlen Anna Vegas, alcaldessa de Ridaura, i Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Permetrà, doncs, identificar un habitatge en un moment d'emergència d'una manera molt més ràpida. Ha d'anar bé per força, això.
I la gent que ha anat vinguent a les presentacions i que se'ls ha explicat l'ús d'aquest codi identificatiu ho han agraït moltíssim, perquè al final, quan tens una emergència, el que volen és solucions ràpides. Tothom volem que de seguida puguem tenir el recolzament en el nostre habitatge.
Els codis han d'ajudar a evitar confusions als cossos d'emergència a l'hora de dirigir-se a fer un servei a un mas que comparteix nom amb un altre de la comarca. A Sales de Llierca fins i tot s'han posat codis a punts estratègics, com per exemple ermites o punts freqüentats per excursionistes. En parlen Miquel Balomeres, alcalde de Sales, i Guillem Pallaz, alcalde d'Argelaguer.
Hi ha noms de masies que estan repetits en diversos municipis de la comarca i a vegades hi ha hagut alguna confusió que ha fet que es retrasés un determinat servei i a vegades això pot ser vital per salvar una vida. Per tant, jo penso que tot això és positiu.
Però sí que a nivell d'emergència s'havia trobat, no?, de Can Bosc. Quants Can Boscos hi ha a la Garrotxa, no? O quan la Ca de Vall, doncs n'hi ha Martí, no? Doncs és un intent de facilitar que els serveis d'emergències, en cas d'emergència, puguin actuar de manera més eficient.
Segons l'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, s'ha escollit un bon moment per impulsar la mesura, ja que pot facilitar, diu, la feina a aquelles persones que fa poc que treballen en els cossos d'emergències de la comarca i possiblement no tenen tan ben empamat com els seus antecessors algunes ubicacions. A Sant Ferriol també hi ha més d'un centenar de masos.
Tots els serveis, que si eren bombers, ambulàncies, per exemple, que eren d'Olot i coneixien la comarca, però ara cada cop més, que a vegades no saps d'on et vindran, hi ha més moviments de gent i de personal, doncs crec que pot anar molt bé.
A la Vall de Bianya hi ha uns 200 masos i l'alcalde agraeix la feina de formigueta feta pels voluntaris de Protecció Civil, d'anar casa per casa a conèixer casuístiques concretes.
Aquests voluntaris estan fent una feina que van casa per casa, tenen una fitxa de que en cas d'una emergència, quines necessitats, si hi ha persones malaltes, si no hi ha persones malaltes, han fet una feina voluntàriament que els hi agraeixo des d'aquí.
El temps dirà amb més exactitud l'impacte d'uns codis que han de servir per millorar la vida de la gent de la comarca que viu en zones més aïllades.
A la pàgina de successos, una cisterna de vàter i una canonada han explotat a primera hora del matí d'aquest dissabte. Uns problemes amb l'instal·lació semblen, per ara, les causes més probables de l'incident. Com a mesura de precaució, es va haver de desallotjar l'edifici. Els serveis d'emergències van haver d'atendre una dona que va resultar ferida quan fugia del pis. Actualment l'edifici es troba sense accés a aigua corrent, però no hi ha danys importants.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, en concret el representant a les comarques gironines, organitza aquesta tardor més de 40 activitats que repartiran per tota la demarcació. Exposicions, itineraris i conferències per apropar l'arquitectura a la ciutadania i reforçar la presència del Col·legi al territori. Informa Natàlia Moreno.
La demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya impulsa aquesta tardor més de 40 activitats a tota la província. Inclou exposicions, itineraris, conferències, jornades i tallers que repartiran entre Girona, Figueres i Olot, entre d'altres municipis gironins. En dona més detalls Marc Riera, president de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Creiem que per una demarcació com Girona, doncs 40 activitats és una quantitat molt elevada, però com deia, no? La qualitat, i sempre amb aquest objectiu d'apropar l'arquitectura a la ciutadania i també reforçar la nostra presència en el territori.
El programa ha arrencat aquest diumenge ja a Banyoles i continuarà el proper 6 d'octubre Cadaqués, coincidint amb el Dia Mundial de l'Arquitectura. Com a novetat, aquest any els recorreguts guiats arribaran fins a Figueres, serà el 8 de novembre, i estarà centrat en l'arquitectura residencial dels anys 70 a la ciutat. Finalment, al gener, l'Arquivoltes arribarà fins a Olot per visitar l'obra de l'arquitecte olotí Francesc Vayreda. La programació a tardor també donarà espai a la reflexió i a les trobades professionals amb la segona edició del Repensem Girona, del 19 al 21 de novembre, o el taller de bones pràctiques d'arquitectura de Figueres, entre l'octubre i el novembre. Una àmplia programació que combina reflexió i debat amb altres propostes més lúdiques i que portarà el millor de l'arquitectura arreu de la demarcació per apropar i ensenyar aquest art a tota la ciutadania.
A la pàgina de Joventut i Cultura, les activitats conegudes com a Jo comptaran amb tallers de cuina, gestió financera i joieria aquesta propera tardor. Les propostes estan pensades per a joves fins als 30 anys que escullen ells mateixos. Aquest any, alguns dels temes estan pensats per l'emancipació del col·lectiu. Néstor Carvajal.
S'ha presentat la nova programació pels joves d'Olot. Són activitats gratuïtes adreçades a joves d'entre 16 i 29 anys. Enguany, les propostes es dividiran en tres grans temàtiques en resposta a la demanda. El primer tema està enfocat en l'emancipació dels joves i parla, entre altres coses, sobre la gestió financera, la contractació i les nòmines. La tècnica de joventut Naima El Gaumouchi explica la segona temàtica.
Pels joves més creatius s'han incorporat propostes per dissenyar i confeccionar joies i accessoris, que a l'octubre es durà a terme el taller de bijuteria per fer arracades amb flors, al novembre el d'espelmes naturals i cistells de vímet, i a l'11 i el 18 de desembre cada participant podrà fabricar les peces al taller de joieria amb fusta.
En últim lloc, també hi haurà tallers de cuina de codony, panellets o torrons. El tècnic de joventut, Lluís Amat, fa balanç de les dades de darreres edicions.
Per concretar dades, en aquest anterior trimestre, dels tallers que es van oferir, hi va haver un total de 114 joves que van gaudir i es van venir als tallers, que es van ocupar pràcticament amb el 100%, i les activitats que van tenir menys presència era del 80, és a dir, que ha tingut una requesta important.
Des de l'oficina jove recorden que disposen d'unes instal·lacions d'atenció als joves i poder venir a fer consultes, siguin laborals, d'ajuda en tràmits o relacionades en qualsevol altre àmbit.
I abans dels esports, el Remigius Fluvi de Besalú se celebrarà el proper cap de setmana. Les precipitacions aquest diumenge han impedit poder-lo dur a terme. La regata d'embarcacions és un dels actes més esperats de la festa major del municipi que s'ha pogut celebrar amb relativa normalitat.
Besalú ha estat de festa major des de dijous passat. Des del consistori es pretenia fer unes festes transversals pensades per a tots els públics i visitants. El pregó de festes d'aquest any ha estat a càrrec del mossèn Miquel Oliveres i Coll. El regidor de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, es mostra satisfet per la rebuda de les novetats d'enguany.
Activitats noves que hem fet tenim des del Correbàs, que hi han participat els gegants dintre del Correbàs i s'ha ampliat el circuit. Hem fet un correfoc, que era un correfoc infantil dels Diables de la Bisbal, que ens han vingut però han portat dos feres i ha sigut exposar com una activitat nova que no l'havien fet servir des de feia molt de temps i estem molt contents de retornar. Hem presentat noves sardanes dintre del concert. El concert s'ha potenciat i s'ha creat i hem tirat més endavant amb una participació molt més alta.
Besalux, una de les novetats, és una exposició fotogràfica sobre la vila i encara romandrà disponible durant 2 mesos als baixos de Can Cambó. A més, Mas fa un balanç general de les festes i parla sobre el correfoc.
Hem tingut un correfoc com a activitat nova. Ahir el dissabte van tenir un correfoc on hi havia molta participació. Hem vist que hi ha una creixenda de públic, hem vist que la gent hi participa, la gent continua anant-hi, estem molt contents, molt satisfets. El consistori està molt satisfet de com anar a la festa major i de quina manera la gent ha interactuat, ens han vingut a veure i això és meravellós.
La 38a Remigius Fluvi, una regata d'embarcacions casolanes, ha sigut ajornada aquest següent diumenge per culpa del mal temps i les pluges.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim de la carpeta d'aquest dilluns amb la Unió Esportiva Olot, que va empatar i al migdia sense gols al camp del Poblense. Roger Vidal dona per bo el punt en un partit molt tàctic i sense gaires ocasions de gols. Això sí, la més clara, però, la va tenir el conjunt olotí de les botes d'Albert López, que va perdonar. Després de 3 jornades, els garrotxins sumen 5 punts i continuen situats en zona de play-off. David Planella.
3 jornades de Lliga i un denominador comú, la seguretat defensiva. L'Olot només ha encaixat un gol i va ser de penal al camp del Barbastre. Ahir, al camp del Poblense, l'equip de Roger Vidal va tornar a deixar la porteria 0 i amb prou feines va concedir cap ocasió al rival. Bona prova d'això és que Ballester no va tenir feina. L'Olot es va mantenir sòlid en defensa, però va tenir dificultats per construir en atac. Per això, Roger Vidal considera just el punt. L'entrenador el dona per bo.
El donem per bo, mantenim 3er partit sense perdre, estem jugant fora de casa. És clar, és que a vegades ens pensem, no, que com que vam fer un partit la setmana passada molt bo i el resultat podria ser més ampli, irem a camps i guanyarem sense baixar l'ascensor. I hem de recordar qui som i on estem jugant, no? Per tant, el donem per bo, un punt a fora i a continuar.
En un camp de dimensions molt grans i amb molta calor es va veure un partit tàctic i igualat entre 2 rivals que es van protegir bé, però si algú mereixia una mica més la victòria era l'Olot, que va crear més ocasions a la porteria rival. A la segona meitat, un xut des del balcó de l'àrea de Marc Mas, que va sortir fora, i un altre des de més lluny d'Andreu Guiu, que va treure el porter. Van ser 2 oportunitats destacades, però la més clara, sens dubte, la va tenir Albert López. A l'afegit de la primera meitat, l'extrem no va definir bé quan estava sola dins l'àrea i tenia el porter venut. Un jugador del Poblense va tapar el seu xut des de sota pals.
A través de l'estratègia ens han enfonsat una mica més, però crec que les ocasions més clares han set nostres, però pel de més un partit molt i molt igualat, amb molt de respecte pels dos equips, i hem treballat tots els equips a partir de l'ordre, no? Hem atacat a partir de l'ordre i si estàs ordenat costa que et facin gols i crec que ha estat un partit molt igualat.
Aquest és el segon empat que suma l'Olot en dues jornades a fora de casa. Combinats amb la victòria de l'estadi municipal contra l'Eivissa, els olotins tenen 5 punts i estan instal·lats en zona de play-off. Si ahir haguessin guanyat, haurien estat líders.
Sí, sí que podrien ser líders, però també seria totalment anecdòtic, no? Bueno, 5 de 9... 3 partits, no hem perdut, vull dir que i les sensacions són bones.
Diumenge que ve, l'equip de Roger Vidal intentarà mantenir la mitjana anglesa de punts amb una victòria a casa contra l'Atlètic Lleida. El partit es jugarà a les 6 de la tarda.
De la Unió Esportiva Olot passem a parlar del futbol amateur de casa nostra, en aquest cas del mal inici de temporada als garrotxins a primera catalana. També a tercera, Sant Joanenc, Besalú i Sant Privat d'en Bas, en aquest cas els hi van anar millor les coses i es van estrenar amb victòria. I a quarta catalana, la tempesta de diumenge va obligar a aturar el partit del final de les preses al minut 80, quan el conjunt present guanyava 1-0 davant el Sant Miquel de Campmajor, ens ho explica l'Aniel Puigvert.
Aquest cap de setmana han arrencat les primeres jornades del futbol amateur i el balanç pels nostres garrotxins no és del tot positiu. A primera catalana, el Sant Jaume Olot B ha debutat en aquesta categoria contra un històric de Catalunya com el Palamós, on finalment ha acabat perdent 1-3 a casa. El Bordetos, que tampoc ha començat bé la temporada, amb un contundent derrota al camp de l'Argentona per 3-0. Ara, els dos equips garrotxins ja pensen en el pròxim partit que enfrontarà els dos equips de la Garrotxa en el derbi a la categoria. A tercera catalana, victòries en la primera jornada per Sant Privat d'en Bas, de forma clara contra el Montagut, engolejada per 6-1, victòria del Besalú a casa contra el Sarrià i el Sant Joanenc, que també aconsegueix una victòria contundent al camp de la Garrotxa per 0-4. Empat de les preses al camp del Cornellà i derrota del Sant Pere Martí a casa en la seva estrena a la categoria per la mínima contra l'Abadesenc. L'entrenador del Sant Pere Martí és Jordi Masó.
A casa amb un sabor una mica agradós, la veritat és que crec que hem fet un partit bastant seriós, sobretot la primera part, que ha sent nostra. Els primers 30 minuts hem estat molt ben posats, hem tingut ocasions, i malauradament la segona part, ells també han apretat més, hem anat enrere i hem comès dos errors a la pressió que contra aquests equips tan bons, pues, òbviament et penalitzen. No queda més, ens hem d'acostumar a la categoria, ens hem d'acostumar al que juguen equips que són teòricament més bons que nosaltres, i això era el nostre debut i queda molt. Però és veritat que estic content per la primera part, però una mica quedes amb aquell sabor de que podies haver, com a mínim, rascar un empat.
A quarta catalana, partits de tots colors, victòries clares per part del Castellfollit contra el Ripoll i el Santa Pau contra el Montagut B per 3-0 amb dos resultats. Victòries més ajustades de l'Hostoles al camp de l'Atlètic Olot per 1-2, la Vall d'en Bas contra el Sant Roc a casa per 3-2 i de les Planes al camp del Joanetes per 2-3. Derrotes de la Canya al camp del Camós i del Maià contra el Serinyà. La notícia de la jornada és en el partit del filial de les Preses. Al minut 78 de partit, l'àrbitre ha decidit xiular el final i ajornar-lo per la tempesta elèctrica que hi havia en aquell moment. De moment, el resultat és favorable als presencs i el partit s'haurà de finalitzar un altre dia.
I per tancar la carpeta esportiva, parlem del nom propi de l'esport garrotxí aquest cap de setmana, ni més ni menys que del nedador Mamadou Dembélé, que ha aconseguit la medalla de plata al Mundial Paralímpic de Singapur. El garrotxí s'ha proclamat subcampió del món amb 50 metres lliures amb un temps de 25 segons i 88 dècimes, a només 36 dècimes del nedador de la República Txeca David Krachovil, que ha aconseguit la primera posició. El jove de 19 anys aconsegueix així un gran resultat en aquests 50 metres i ara, durant aquesta setmana, competirà en altres categories per tornar a aconseguir entrar a podi i fer medalla. A part del garrotxí, la delegació espanyola ha aconseguit dos bronzes amb Naia Sudaire i Berga García en aquest començament del Mundial de Singapur.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Arriba el moment de la contraportada, on avui parlarem de Bicis Actives, que restaura bicicletes per a persones en situació de vulnerabilitat. El servei es du a terme gràcies a les donacions i al treball de voluntaris. Els seus responsables fan una crida a tothom a col·laborar-hi. En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, s'ha fet una activitat per educar els més petits en matèria viària.
La contraportada.
Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, a Olot ha tingut lloc una activitat adreçada sobretot pels joves i més petits. Aquest any ha sigut a la plaça Major del centre de la ciutat, on s'ha instal·lat un circuit educatiu, tal com explica el regidor de Mobilitat, Isaac Cribillers.
Instal·lar un circuit educatiu provisional en alguna plaça de la nostra ciutat, normalment cèntrica, per facilitar l'accés, i amb aquesta activitat doncs, es dona l'opció de poder anar acompanyant a la mainada en el que són els hàbits i les normes de circulació, que després, més endavant, hauran d'aprendre realment, a la vida real, a través de la seva llicència, a través del seu carnet de conduir.
A més, Bicis Actives és un servei de renovació de bicicletes per a persones en situació de vulnerabilitat i així puguin gaudir d'un transport net i assequible. Cribillers detalla que aquest servei funciona gràcies a la donació de bicicletes a través de les diferents entitats col·laboradores.
Acostuma a ser persones que directament venen a buscar una bicicleta que ja s'ha reparat o persones que tenen una bicicleta que poden arribar a recuperar. Els seus problemes són, normalment no són gaire greus, poques vegades una bicicleta no és recuperable i els seus problemes bàsicament és de tindre-la en condicions. La importància de tenir-la en condicions evidentment és elevada, és cabdal tindre una bicicleta en condicions perquè quan et trobis en qualsevol mena de situació que s'hagi de salvar, doncs que els frens responguin, les rodes estiguin en condicions.
Els tècnics de Bicis Actives admeten la mancança de voluntaris i ho assenyalen com a principal causa que limita aquest servei. Aprofiten per fer una crida no només de bicicletes, sinó de persones interessades a ajudar al servei.
Sobre rodes, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 de setembre de 2025. Ara, com sempre, arriba la cita habitual dels dilluns al migdia durant la temporada que ja va arrencar la setmana passada aquí a l'antena de Ràdio Olot, el tercer temps amb David Planella, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Nosaltres tornem amb més informació a partir de les 3 aquí, a Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.